Mediodía. Amb José Luis Galindo.
Bon dia. Només 5 anys, els delictes de lesions s'han incrementat a les Illes gairebé un 50%. També puja la gravetat d'aquests a causa de l'ús cada cop més freqüent d'armes blanques com ganivets o navalles. És una tendència que va més enllà de les Illes i així ho mostren les dades del Ministeri de l'Interior que indiquen que avui es decomissen un 42% més d'aquest tipus d'armes que fa 6 anys. L'actualitat ho confirma. A hores d'ara, dues persones es troben a les Balears pendents de passar a disposició judicial per la seva presumpta implicació en dos apunyalaments, un d'ells mortal. Els representants sindicals de la Policia Nacional adverteixen que la seva feina al carrer s'ha tornat encara més perillosa i reclamen que s'endureixi la llei, ja que consideren que les multes que es posen per anar armat són massa baixes. Preocupa també la situació a la Part Forana. Hi ha molts municipis que ni tan sols es poden permetre tenir policia local durant les nits o els caps de setmana. La Federació d'Entitats Locals lamenta que mentre la població s'ha incrementat notablement en la darrera dècada, les plantilles de policia han quedat congelades i són del tot insuficients. Titulars. Mo aplica des d'avui restriccions en l'ús de l'aigua a causa dels baixos nivells dels aqüífers. Laura Benrey, bon dia.
Bon dia. Es prohibeix rentar els vehicles, omplir piscines i fer netes les terrasses amb mànigues d'aigua. Tampoc no es poden regar gespes ornamentals i els creuers no tenen permís per recarregar.
Es manté la vaga indefinida dels serveis de recollida de fems de soia que començarà dilluns vespre.
Això després que no hi hagi hagut acord entre treballadors i empresa Altamib. Dilluns hi haurà un nou intent. En tot cas, avui una vintena d'empleats s'han concentrat a Sóller en senyal de protesta.
En clau estatal, hi ha diversos incendis actius. El més greu, el de la comarca de les Cinco Villas, a la província de Saragossa.
Ja ha cremat 15.400 hectàrees i manté un perímetre molt ampli de 80 quilòmetres. Més d'un miler de persones han hagut de deixar casa seva.
I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. El migcampista portuguès Samu Costa serà, en principi, el segon futbolista en sortit de l'illa camí de l'Al-Nassr d'Aràbia Saudí. Recordem que en aquest equip juga un altre portuguès, Cristiano Ronaldo. Tot això en el dia on el primer equip ha jugat el primer partit de preparació de temporada davant el seu filial. I compte enrere la Copa del Món de cara a la final que juga demà a Nova Jersey entre Espanya i Argentina. Amb màxim respecte del dos seleccionador Luis de la Fuente i Lionel Scaloni, un event que també cobrirem aquí en directe a IBT Ràdio.
Recordem que les Pitiüses i el sud i interior de Mallorca es troben en avís groc per altes temperatures. Previsió per a les properes hores. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia. Encetam el cap de setmana parlant novament de calor i de temperatures mínimes elevades. De fet, aquesta nit ens han deixat valors de nit tòrrida amb 26 graus tant a Ciutadella com a Capdepera i 27 al port de Sóller. Avui cap vespre continuarà la presència de la pols en suspensió, tot i que amb un major domini del sol. El vent que avui bufa de llevant permetrà que la temperatura recuperi el sector nord de cada illa, mentre que es preveu que els valors més elevats es registrin cap a punts de l'interior i també de cap al ponent. En el cas de Mallorca, la temperatura màxima es situarà entre els 36 i puntualment els 40 graus cap a punts del Reguer i també de l'interior, mentre que a Menorca i també a les Pitiüses les màximes es mouran entre els 35 i els 37 graus. Tot plegat amb una situació marítima marcada per la tranquil·litat i una temperatura de l'aigua de la mà que avui es situarà entre els 28 i els 29 graus. En definitiva, continuem parlant de estabilitat.
Gràcies, Margalida. El control tècnic avui, Margalida Cifra. Comencem.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Els delictes de lesions s'han incrementat a les Balears un 46% en els darrers 5 anys, segons les dades del Ministeri de l'Interior. Les xifres mostren una clara tendència a l'alça, passant dels 180 casos del primer trimestre de 2022 als 264 del mateix període d'enguany. També va en augment el nombre d'armes blanques decomissades, com ganivets o navalles. En aquest cas, només hi ha dades estatals que mostren un increment del 42% des de 2019.
El sindicat majoritari de la Policia Nacional regional, Jupol, constata com cada vegada és més freqüent trobar individus armats al carrer i ho atribueix a la percepció d'impunitat d'aquestes persones. La llei prohibeix anar armat i les sancions oscil·len entre els 601 euros i els 30.000. El secretari de les Balears de Jupol, Checho Enrique, lamenta, però, que les multes imposades solen ser baixes i que cal endurir la llei.
Se dan muchísimos casos de que hay gente que tiene 20, 30, 40 antecedentes penales y está por la calle con armas blancas. Esto está pasando, ¿no? Esto, bueno, todos lo sabemos. Es decir, esto es lo que no puede ser. Tiene que haber una ley que sea muchísimo más dura.
La possessió d'armes blanques incrementa conseqüentment la perillositat de les actuacions de la policia. D'aquí la importància, reivindica el sindicat, de poder fer registres preventius.
Un cacheo puede salvar una vida. Si yo a una persona ahora una vez medio día en un cacheo en la vía pública, en una zona de ocio, le retiro una navaja, un puño americano, cualquier arma ilegal, y esa persona a posteriori se pelea, pues a lo mejor lo que hemos evitado es que esa persona haga uso de ese arma blanca contra otra. Son las 3 de la mañana, he ingerido pues, X grados de alcohol y se produce una pelea, se pone la persona de la pelea 160 pulsaciones, más el alcohol, etcétera, pues claro, si llevas un arma, muy probablemente esa pelea acabe sacando el arma y como en ocasiones pasa, lamentablemente, pues lamentando a veces fallecimientos, ¿no?
L'increment poblacional és un factor clau que explica l'augment de la criminalitat. Els municipis petits i mitjans són els que més ho noten per la manca de policies locals. Ho explica així Jaume Ferriol, el president de la Federació d'Entitats Locals de les Illes, la Felip.
Els municipis petits no poden ni tan sols tenir policies els vespres ni els cap de setmanes. Tenim policies només de dia. Clar, i això què passa? Que si te passa res el vespre o els cap de setmana has de cridar la Guàrdia Civil. Però tornem en espai que la mossa que s'acoga. La Guàrdia Civil també està en precari, les falten molt d'efectius, i pintura una cosa urgent està 3 o 4 hores a venir, perquè no té cap patrulla disponible per enviar la tot.
Ferriol recorda que per normativa estatal no poden incrementar la plantilla d'agents, malgrat l'increment poblacional. El perill alerta és que els delinqüents són conscients d'aquesta manca d'efectius i saben quan i on actuar per tenir més possibilitats de no ser enxampats.
Precisament aquesta setmana han arrestat dos homes com a presumptes autors de dues agressions amb arma blanca diferents, una a Eivissa i l'altra a Mallorca, i amb dos estan pendents de passar a disposició judicial.
Un dels detinguts és un jove de 19 anys, suposadament relacionat amb la mort d'un home de 29 a Sant Antoni de Portmany. L'atac hauria començat després d'una baralla al passeig marítim davant de la platja d'Escaló dos Moro i amb nombrosos testimonis. L'altre detingut és un home de 36 anys per intentar matar el seu veïnat d'una ganivetada al coll a Cala Ratjà de Mallorca. També està acusat de robatori amb violència, intimidació i violència domèstica per uns altres fets.
Mirant fora de les Illes, a Madrid també un jove de 23 anys ha mort després de rebre diverses punyalades durant una baralla en la qual han resultat ferits també dos menors d'edat, segons ha informat Emergències de l'Ajuntament de Madrid.
Els fets han ocorregut durant la matinada a la barriada de Ciudad Lineal. La Policia Nacional investiga els fets, no es descarta cap opció, tot i que de moment tot apunta una baralla entre bandes juvenils.
Més en clau de successos, la Policia Nacional ha detingut un home com a presumpte autor d'un delicte de detenció il·legal i lesions per intentar obligar a dos turistes a mantenir relacions amb dues dones que oferien favors sexuals a la via pública. Els fets haurien ocorregut aquesta setmana a Platja de Palma durant la matinada.
Segons els denunciants, es van negar a mantenir relacions amb les dones que els havien abordat al carrer i un home els hauria exigit contractar aquests serveis amb actitud violenta i amenaces. De fet, hauria copejat una de les víctimes en diverses ocasions amb un cinturó i una cadena metàl·lica provocant-li lesions.
I un apunt més, en aquest cas, més social. 27 persones d'origen subsaharià han estat localitzades avui després d'arribar en una embarcació a la costa de Formentera.
Segons delegació del govern a les Balears, aquestes persones han estat localitzades a la zona de Cala Saona. Durant enguany 2026 s'han registrat 176 arribades d'embarcacions a les illes, a més de 3.300 immigrants en situació irregular, segons dades del Ministeri de l'Interior.
Dues i nou minuts. A partir d'avui a Maó s'apliquen noves restriccions d'ús d'aigua. Els aqüífers estan a nivells assolits l'any passat, a finals d'estiu, i això ha motivat a l'Ajuntament a aplicar mesures més dures que les pactades dijous en el Consell. Ramiro López.
Insuficients i tardanes, així defineix l'Ajuntament de Maó les mesures per reduir el consum d'aigua que es van acordar el passat dijous a la reunió celebrada entre el Consell de Menorca i els ajuntaments de l'illa. Així ho explica Helena Costa, tinenta de Batllia de l'Ajuntament de Maó.
Posant damunt la taula només el tema de la pressió de l'aigua, el tema de rec de zones ornamentals, però només fent referència en aquelles que són de gestió pública.
Menorca ha finalitzat el mes de juny amb les reserves hídriques en el 34%, un percentatge que l'any passat no es va assolir fins a finals d'agost. Noves restriccions s'apliquen a Maó a partir d'aquest dissabte. Es prohibeix rentar els vehicles, excepte en casos com ambulàncies o camions de fems. Tampoc es poden buidar i omplir piscines o fer net les terrasses amb mànigues d'aigua. També es dona continuïtat a les mesures iniciades l'any passat, com prohibir el rec de gespes ornamentals, la recàrrega de creuers o la neteja d'embarcacions amb mànigues. No s'han endurit les restriccions per a la neteja d'embarcacions respecte a l'any passat, com sí que ha succeït amb els vehicles. L'Ajuntament valora que l'autoritat portuària hagi reduït en un 20% el seu consum d'aigua respecte a exercicis anteriors. Escoltem Héctor Pons, Batlle de Maó.
Nosaltres creiem que hem d'anar, sobretot, en aquells sectors on no sembla vigent que hi hagi una reducció ni que hi hagi un compromís.
Els que no compleixin les restriccions veuran reduït el seu cabal.
Si hi ha algú que veiem ara amb els comptadors intel·ligents que estan prenent aigua per regar, que estan prenent aigua per fer net vehicles, etc, etc, en aquests abonats se'ls anirà a baixar la pressió.
L'Ajuntament també adverteix que quan s'hagi instal·lat la desalinitzadora de Cala Figuera, això no suposarà el fi de futures restriccions.
Més que mai quan hi hagi una desaladora i més que mai quan tinguem aigua sense nitrats, més que mai s'haurà de fer un ús acurat de l'aigua.
Aquestes mesures tindran vigència fins que la comissió de seguiment acordi el seu aixecament o modificació.
Gràcies, en Ramiro. Per cert, vos recordam que prop de 700 veïns de Cala Blanca, Sant Andreu i Sa Caleta tenen recomanat no consumir aigua de l'aixeta fins al 15 de setembre.
L'Ajuntament de Ciutadella avisa que l'augment de la demanda de l'estiu pot comprometre'n la qualitat.
I l'Ajuntament d'Es Mercadal torna a regular aquest estiu l'accés al far de la Cavalleria per evitar problemes de mobilitat en un dels espais més visitats de l'illa. El dispositiu estarà actiu fins al 15 de setembre i es reforçarà amb motiu de l'eclipsi. Carles Marquès.
Cada capvespre, centenars de persones arriben al far de Cavalleria per veure la posta de sol, una afluència que any rere any provoca retencions i vehicles estacionats als vorals de la carretera. Sentim el vigilant del far i tot seguit alguns turistes.
Aquí cabe 50 cotxes, más no puede porque no cabe. I carretera muy estrecha.
Avui és el segon dia que estem aquí a Menorca i és la primera posta de sol que veurem.
Una manera de llegar, pues evidentemente no es una autopista, pero es adecuada.
Per evitar aquesta situació, des del 1 de juliol, l'Ajuntament d'Es Mercadal ha activat de nou el servei d'informadors i controladors, que ordenen l'accés entre l'aparcament de la platja de Cavalleria i el del Far durant les hores de més afluència. És Carlos Roger, regidor de Turisme d'Es Mercadal.
Aquests dos darrers anys hem volgut incrementar la seguretat en el far de Cavalleria i per això hem posat aquests controladors informadors en el far per evitar que els cotxes col·lapsin el pàrquing quan aquest ja està saturat.
A més d'ordenar el trànsit, la mesura busca preservar aquest espai natural i garantir que els serveis d'emergència hi puguin accedir en qualsevol moment. El dispositiu es mantindrà en funcionament fins al 15 de setembre i els horaris s'aniran adaptant a l'hora de la posta del sol.
Dues i 13 minuts en clau política. Avui a Eivissa se celebra la segona jornada de la conferència política del Partit Popular. José Vicente Marí Bosó ha estat l'encarregat de clausurar les jornades. Ivan Aranyó, bon dia. Com ha anat la cita?
Bon dia. Sí, Bosó ha clausurat aquestes dues jornades on el Partit Popular ha reflexionat sobre els reptes de futur en l'àmbit insular, autonòmic i estatal i sobretot de cara a les properes eleccions. Avui el vicepresident del Govern Balear, Toni Costa, ha presidit una taula sobre inversions, infraestructures i després el president del Consell d'Eivissa, Vicent Maria, ha moderat un debat sobre transport, connectivitat i turisme. Bosó ha clausurat aquestes jornades i ha dit que de cara a les properes eleccions aposten per una política àmplia i centralista per mantenir les majories o inclús incrementar aquestes majories que ja tenen el sentim.
Atenem els interessos de la majoria, de la gran majoria, i donem solucions a la gran majoria. Aquest és l'esperit, continuar amb la centralitat política, i continuar amb la centralitat política vol dir que tens que defendre interessos molt diferents que a la nostra societat. No? No pots fer una política d'extrems, no? Tens que fer una política ampla, i això és el que farem els propers mesos.
I per la seva part, gràcies, Ivonne, per la seva part, els socialistes de Mallorca van celebrar ahir vespre el tradicional sopar d'estiu. Els líders de la formació s'han reunit amb la militància al pati de la cooperativa Jovent de Palma per fer balanç i definir estratègies. Diuen que volen alçar-se com una alternativa de govern de cara a les eleccions autonòmiques de 2027.
Entre els temes abordats en aquesta trobada, habitatge, medi ambient, polítiques socials i drets dels treballadors. La vicesecretària general del PSPSOE i candidata a presidir el govern balear, Rosa Sánchez, assegura que volen impulsar un canvi social i polític a les illes.
Aquestes ganes de canvi i de fer feina, perquè després de 3 anys del govern del Partit Popular tenim el lloguer més car que mai, tenim una situació turística que està absolutament descontrolada, s'estan prenent accions de desprotecció del territori, tenim una situació molt preocupant en els serveis públics i nosaltres volem sortir al carrer, escoltar la gent, dir-los que hi ha esperança, dir-los que hi ha solucions i aquestes ganes de fer feina per unes Illes Balears que siguin millors.
Més coses. La vaga indefinida del Servei de Recollida de Fems de Soia continua convocada a partir d'aquest dilluns. Representants dels treballadors i de l'empresa Soia 2010, que depèn de l'Ajuntament, es varen reunir ahir al Tribunal d'Arbitratge i Mediació. La reunió, però, va acabar sense acord. Davant d'aquesta situació, avui matí, una vintena de treballadors, d'una plantilla d'uns 50, s'han manifestat a la plaça de Soia per mostrar el seu malestar.
Els treballadors rebutgen les condicions plantejades per la direcció de l'empresa municipal durant la negociació del conveni col·lectiu. Reclamen millores laborals i un protocol d'actuació davant les altes temperatures. Escoltam Carlos Ortega, president del comitè d'empresa, i Juan José del Teso, que és responsable dels serveis de la comunitat d'UGT.
Empezamos a hacer el nuevo convenio hace 2 años aproximadamente y lo hemos tenido que luchar paso a paso porque cada vez nos han puesto trabas, impedimentos.
Simplemente estamos reivindicando que ante una alerta roja los trabajadores tengan derecho y una pauta sencilla y clara de no trabajar, y aún así estamos encontrándonos con pegas en este aspecto. O sea que, aunque vamos a afrontar la mediación con optimismo, la realidad y el escenario es muy complicado.
Dilluns a les 9 del matí es farà una darrera reunió entre les parts del TAMIP i si no hi ha entesa, la vaga del servei començarà el mateix dilluns a les 10 del vespre.
Informatiu migdia.
Dues i 17 en la plana nacional continuen les tasques dels equips d'emergència diversos focs a la península. Un dels que més preocupen ara mateix és el de la comarca de les Cinco Villas, a la província de Saragossa. Ja ha cremat 15.400 hectàrees i manté un perímetre molt ampli de 80 quilòmetres, amb la qual cosa s'ha convertit en el segon pitjor incendi de la història d'Aragó.
Més d'un miler de persones han hagut de deixar casa seva a 6 municipis, 4 més es troben en preavís. Les condicions climàtiques amb importants ratxes d'aire calent no estan facilitant les tasques d'extinció i els bombers se centren en protegir diverses localitats de les flames. Això ho explica Roberto Bermúdez de Castro, que és conseller d'Interior d'Aragó.
Hoy nos encontramos de nuevo con unas condiciones del tiempo bastante complejas. El viento va a ir en todas las direcciones, por lo cual hay dificultades de nuevo para extinguir. No está tan mal o no estamos tan preocupados como hace 2 días, aunque es verdad que la evolución del incendio está siendo muy lenta.
També preocupa l'incendi de la Mierla, a la serra del nord de Guadalajara, que ja ha afectat 5.400 hectàrees, en aquest cas ja ha obligat a desallotjar 600 persones de 12 localitats. Segons el govern manxec, el foc està lluny d'estar controlat.
Notícies més positives pel que fa a l'incendi de Lozoyuela a Madrid, on els serveis d'emergència han declarat controlat el foc aquest matí, i el d'Arxef, a Màlaga, on l'incendi ja està estabilitzat. 162 veïnats ja han pogut tornar a casa seva.
I de la plana internacional destacam que Rússia ha confirmat un mort i 37 ferits en el gran atac ucraïnès d'aquesta passada matinada contra la regió de Moscou.
Kiev ha concentrat els seus atacs a un centre logístic a la ciutat d'Elektrostal, hores després del seu bombardeig a un altre centre de distribució de la localitat de Tambov. Les autoritats russes afirmen haver interceptat més de 370 drons.
Han parlat dels incendis a Espanya, però on també preocupen és al Canadà. Hi ha 950 incendis actius a tot el país, segons les xifres oficials, concentrats especialment a les regions d'Ontario i el Quebec. La intensitat dels focs i la cendra està tintant de taronja al cel del país i també per la seva proximitat al dels Estats Units.
A ciutats com Chicago, Nova York o Washington, una densa capa de fum s'ha instal·lat a les darreres hores al cel, una situació davant la qual el president nord-americà Donald Trump ha amenaçat el Canadà amb més aranzels si no hi posa remei.
El jaciment arqueològic dels Closos de Can Gaià, Porto Colom, celebra avui, hora baixa, la jornada número 31 de Portes Obertes. Els visitants podran descobrir les novetats de la campanya i les darreres investigacions en aquest poblat prehistòric. En els darrers 3 anys, el Consell de Mallorca ha finançat un projecte destinat a l'estudi del paleoclima, orientat a reconstruir els canvis produïts al paisatge i al clima. Ho explica Tomeu Salvà, codirector dels Closos de Can Gaià.
Hi ha hagut una línia molt clara que era l'estudi d'espai del clima, no? I que, si com ha canviat, a més ara que està de moda, no? Les temperatures, el clima, la vegetació, la fauna, i això és una resposta que més a mi ens sentim enguany.
Els pobladors dels Closos de Can Gaià s'establiren 2.000 anys abans de Crist i visqueren fins a l'època talaiòtica. Pel que fa a la jornada de Portes Obertes d'avui, els arqueòlegs s'aprofitaran per explicar com es desenvolupava la vida en aquest poblat. El jaciment és un espai públic obert a tot aquell que el vulgui visitar. La jornada comença avui a les 7 de l'hora baixa.
I encara tenim temps per un apunt cultural més, en aquest cas, un apunt musical.
Estic perduda com un vaixell a dins la mà, que ja no surt, que s'ha oblidat com navegar, i que ara cerca un moll on es pugui atracar, però no n'hi ha cap, no n'hi ha cap.
La cantautora falanitxera Sara Reus estrena avui dissabte el videoclip de la cançó El Far. La peça audiovisual s'ha rodat a l'Arenal de Porto Colom, espai on va passar part de la seva infantesa.
Aquest videoclip posa imatges a la cançó que es va publicar el passat mes de juny i converteix aquest indret en l'escenari dels seus records. Reus explica que, quan va escriure la cançó, volia mostrar els seus orígens i retre homenatge a les persones que l'han acompanyada al llarg de la seva vida.
Jo vaig composar aquesta cançó inspirada en el far de Porto Colom, que és el meu poble, però realment el far és com una metàfora de les persones que ens guien realment, que ens donen llum, no?
Amb aquest llançament, Sara Reus tanca el cicle creatiu de la cançó El Far i reafirma també la seva aposta per l'autogestió després d'haver liderat personalment el projecte musical.
Jo sé que queda quan ja no hi ha la teva gent, sols un ressò del pas del temps. Sentint els tons, m'adormiré.
2:23, feim una petita pausa i arriben els esports.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Aquest diumenge, la gran final del Mundial es juga a IB3 Ràdio.
A partir de les 8:30, Espanya, Argentina. La selecció espanyola vol aixecar la Copa del Món i brodar la segona estrella a la seva camisa.
I a Esports 3 en Joc vos ho contarem amb la millor narració, amb l'anàlisi i amb connexions en directe a totes les illes per sentir l'emoció de l'afició espanyola.
Diumenge a les 8:30 del vespre tens una cita mundial.
A IB3 Ràdio.
Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, temps per la informació esportiva. A IB3 Ràdio, a porta tancada, sense càmeres ni seguidors. A la ciutat esportiva Son Babiloni s'ha fet aquest dematí el primer test de pretemporada al Ram Mallorca, que ha acabat amb triomf del primer equip sobre el seu conjunt filial. A partir d'ara, i oferit en directe per IPTAS Televisió, la resta de partits de preparació es poden veure en directe a porta oberta i sense cap tipus d'impediment. Recordem els enfrontaments programats. L'Alfatet Esports Club, el 25 de juliol a Marbella, també es jugarà davant el filial de l'Al-Hilal Jeddah, el 30 de juliol també a Marbella, amb el PSG, Paris Saint-Germain, el 5 d'agost al Trofeu Ciutat de Palma, i amb l'SV Elsberg, nou equip de la Bundesliga, el 8 d'agost també a l'Estadi de Son Moix. La Lliga, recordin, arranca la setmana següent, a les 9 i mitja del vespre, a Palma davant el Real Valladolid, en partit que jugarà el dissabte 15 d'agost. Per altra banda, el migcampista portuguès del Real Mallorca, Samu Costa, està molt a prop de sortir en forma de traspàs. El seu destí esportiu serà, en principi, si no és res de nou, l'Al-Nassr de l'Aràbia Saudí. Recordem que en aquest equip juga un altre portuguès, un il·lustre del futbol mundial, Cristiano Ronaldo. El paper de Costa, el que seria el seu nou equip, es reemplaçar ni més ni manco que el croata Marcelo Brozovic, que deixa el club. I per tancar el bloc del Mallorca, afegir que l'exjugador del conjunt mallorquinista, Joan Sastre, exfutbolista també del PAOK de Salònica, jugarà a Xipre amb un clàssic de les competicions europees i un dels dominadors de la Lliga Xipriota, l'APOEL Nicosia. La final de la Copa del Món entre Espanya i Argentina acapararà tota l'atenció de l'univers futbolístic. Demà a les 9 del vespre es veurà una final inèdita. Argentina és la vigent campiona del món i Espanya és l'aspirant, en aquest cas, a obtenir la seva segona estrella. Aquesta matinada varen parlar dos seleccionadors, Lionel Scaloni i Luis de la Fuente. Quan li va tocar intervenir el seleccionador espanyol, va succeir el següent.
Buenas tardes, es un placer estar aquí con todos ustedes. A mí me han enseñado de verdad de pequeñito a ser respetuoso con todo el mundo. Y deberíamos aprender un poco también de esa lección, ser respetuoso siempre.
La respuesta de la Fuente, una vegada més, impecable. Dit això, anem el que pensen Scaloni i el seu homòleg espanyol referent a la final de demà.
Los patrones de fútbol de cada equipo son evidentes a través de la pelota, los dos, con algunos matices, cada uno el suyo, atacar de una manera o de otra, pero sí a través del balón. Y en eso creo que sí que tenemos patrones parecidos, que intentamos hacernos fuerte con la pelota. Y en eso, bueno, es verdad que somos similares.
Tengo una admiración extraordinaria por una selección que viene de ser campeona de América, campeón del mundo, campeona de América, si no me equivoco, corrígeme, finalista de, perdón, la finalísima, finalista del campeonato del mundo, no creo que lo haya hecho nadie en la historia, vamos, por favor, y además dirigidos por un amigo mío. Es admiración, admiración y más admiración.
Recuerden que las Lobas Labovinci será la encargada de arbitrar la final que jugará a MetLife Stadium de Nueva Jersey. Un event que, per cert, també cobrirà el directe a TV3 Ràdio des de les 8 i mitja del vespre a Esports en Joc. I recordant que avui, pels que ho vulguin veure i tinguin interès, es jugarà a les 11 del vespre al Hard Rock Stadium de Miami el partit pel tercer i quart lloc entre França i Anglaterra. L'Udi Ibiza es va posar ahir en marxa amb les revisions mèdiques. Amb el fitxatge a l'esquerra Iker Varela, el tenis Raúl Llona ja té 15 efectius. Encara que la continuïtat del català David Astals, que vol tornar al centre d'esport Sabadell, on ja va jugar en qualitat de cedit, està entre interrogants. Sentim un dels reforços importants d'aquest UD, el migcampista mallorquí Pedro Ortiz.
Estoy muy feliz de unirme a este club. Afronto el reto con mucha ilusión y con ganas de empezar a trabajar junto al equipo. Pero también poder aportar todo lo que llevo dentro de mí, crecer.
I per anar tancant el bloc d'esports, dir-los que l'Illes Balears recupera Carlos Gómez. Després de tres temporades de sessió a l'Alzira, Valdepeñas i Córdoba, aquest a l'esquerrà de 24 anys, que es caracteritza pel seu dinamisme i capacitat golejadora, reforçarà el primer equip de l'Illes després d'acabar de fer-se com a jugador important a la primera divisió. I recordar que avui es disputa la 14a etapa del Tour de França. Una etapa on, en principi, controlar i dominarà Pavel Pogacar, encara que pot haver sorpreses en el cas d'un combatiu Renko-Evenepoel. Segons per les 2:30. Fins aquí els esports.
IB3